31 de desembre, gaudeix de l'experiència gastronòmica de Casa Graupera als espais Antoni Miró de Barcelona, Girona i La Roca Village. Els neulers surten de l'obrador per apropar-se a tu. Vine a veure com fem neules. Gaudeix de les neules i els torrons de Casa Graupera. Recorda-ho, els espais Miró de la Rambla Catalunya de Barcelona, carrer Santa Clara de Girona i La Roca Village. Descobreix-nos també a casagraupera.com i al carrer Sant Simó 5 de Mataró.
Ràdio Estel.
De llibres i més. Un programa patrocinat per Fragment Editorial i Editorial Barcino.
Durant les dècades dels 60 i 70, un nou moviment sorgit als Estats Units i batejat amb el nom de nou periodisme va canviar la manera d'entendre la literatura. En primera línia, i mai millor dit, per cert, hi havia escriptors com Michael Herr, que allà pel 1968 es va donar a conèixer gràcies a la novel·la Dispatch, publicada en castellà per Anagrama, amb el títol Despachos de Guerra, una de les més conegudes cròniques de la Guerra del Vietnam, narrada des de la perspectiva de l'aleshores jove i desconegut periodista i escriptor Michael Herr, que es trobava en el conflicte com a corresponsal d'Esquire. Altres conegudes novel·les de no ficció serien In Cool Blood, de Truman Capote, publicada en aquest cas l'any 1966 i traduïda al català amb el títol A sang freda, una obra que narra el brutal assassinat d'una família sencera a Kansas, als Estats Units. I és que el nou periodisme consistia a explicar uns fets concrets, sent fidel a la realitat, però amb tècniques i procediments propis de la literatura. Tom Wolfe va ser qui va donar nom a aquest gènere i ho va fer a partir de tota una sèrie d'articles publicats en revistes nord-americanes durant l'any 1973 amb el títol de Nou Periodisme, una sèrie que incloïa també peces dels mateixos Wolfe, Capote i altres escriptors i periodistes.
De llibres i més, amb Emili Pacheco.
Molt bona nit i benvinguts a aquesta, amb aquesta introducció us donem una nova benvinguda al De llibres i més, a la seva sisena edició. Ja ens trobem pràcticament a les portes del Nadal, una festivitat que ve carregada d'interessants propostes literàries que ens faran encara més agradable aquests dies. Avui al De llibres i més parlarem d'algunes novetats, entre elles la de la publicació Arquitectures de l'ànima, poema de Nadal, i en tindrem aquí a l'autor, el filòsof i doctor en comunicació Francesc Graner. Connectarem per via telefònica com cada setmana i una vegada més, com cada dissabte, amb la Mar Arenaza, que ens parlarà d'algunes de les novetats que han arribat durant aquesta setmana a la llibreria La Llopa de Calella. Durant la segona meitat del programa reprendrem el tema de la literatura i el periodisme i ho farem parlant d'autors que, com el mateix Wolfe i molts altres, han estat periodistes abans que escriptors o que, si més no, se serveixen d'ambdues facetes en les seves obres. I al llarg del programa d'avui anirem sentint petits fragments de Bloody Miami, la darrera novel·la de Tom Wolfe.
De llibres i més.
Però, Déu meu, què coi feia un Watts, una última ànima perduda d'un gem moribund, editant el Miami Herald amb un nom com Edward Hobtopping IV. Havia acceptat la feina sense tenir-ne ni idea? Quan el grup Loop va comprar el Miami Herald a la McClarthy i, de sobte, el va promocionar d'editor de la pàgina d'opinió del Chicago Sun-Times fins editor en cap del Herald, només se li va ocórrer una pregunta. Quina mena d'impacte tindria això a la revista d'exalumnes de Yale? Aquesta era l'única cosa que li va ocupar l'hemisferi esquerre del cervell. Ah, sí, sí que era el Departament Corporatiu de Recerca del grup Loop, va provar de donar-li instruccions. Ho van provar, però d'alguna manera tot el que van mirar d'explicar-li sobre la situació a Miami va passar rebent per les àrees Broca i Weckley del seu cervell.
Thank you. Entrem ja en l'espai dedicat a l'entrevista. Avui tenim amb nosaltres en Francesc Graner, que, com ja us hem comentat a la portada, és filòsof i doctor en comunicació i aquests dies presenta el llibre Arquitectures de l'ànima, poema de Nadal, una obra publicada per l'editorial Claret. Francesc, bona nit.
Bona nit.
I benvingut.
Gràcies.
Què és el que trobem en aquest Arquitectures de l'ànima, poema de Nadal?
Trobem dues parts molt diferenciades. Una primera, un poema de Nadal, un conjunt de 12 poemes, i una segona part són un seguit d'articles ampliats que van ser publicats al diari de La Vanguardia a l'any 2011 sobre el pessebre com a espai de meditació.
Per tant, amb l'element del pessebre.
Sí,
un element molt nadalenc.
El punt de partida d'aquesta segona part, més teòrica, més assagista, és la idea de que a Catalunya i arreu d'Europa, i diria arreu del món, perquè el pessebre és la construcció cultural artística més universal, doncs aquesta construcció ha quedat com una cosa merament folklòrica, merament identitària, i en canvi ha perdut la seva dimensió pròpiament de vehicle, de mètode, de meditació. Uh-huh. Quan Sant Francesc, a l'any 1228, es va posar ell mateix en una cova, en un estable, que anava a adorar a Jesús enmig d'un bou i d'una mula, quan va fer això no ho va fer per ganes de voluntat de crear cultura popular. Ho va fer amb la voluntat d'expressar alguna cosa que vivia molt, molt profundament. Uh-huh. Llavors és com aquest llibre, aquesta segona part, és una revisió de quins elements ens podem agafar per retornar al pessebre la seva dimensió pròpiament espiritual. No vol dir que no sigui un aspecte de folklore, de cultura popular, de tot això, però és molt més que tot això.
És molt més, tot i que potser no és prou conegut, no?, aquest aspecte, el de aquesta dimensió més espiritual o més de vida contemplativa.
No és prou conegut perquè sembla que a casa nostra i aquí a Europa venim d'unes imatges populars, d'una cultura popular que ens ha deixat el cristianisme al segle XIX i a la primera meitat del XX, on tot això sembla que no es pot tocar, sembla que tot això hagi sigut eternament així, no?, que tota la vida hagi estat així, i llavors no ho toquem. Fem espectacles, fem pastorets, fem pessebres vivents, fem passions, fem processons, i això està molt bé, però el que cal veure hi és què significa tot això, què hi ha darrere. Citant a Sant Francesc va crear, diguem, es diu que va crear el primer pessebre, cosa que no és ben bé veritat, però sí que podem dir que és la persona que va dir: aquí hi ha un espai, doncs, d'expressió. Però el pessebre de Sant Francesc ja venia d'aquesta idea de meditar i de pregar amb imatges, o sigui, de posar-se en el lloc de Jesús. És a dir, tu quan pregues, què fas? Et quedes amb la ment en blanc o intentar, col·locar-te en els passatges de l'Evangeli? I que Sant Ignasi, uns segles més tard, va dir: meditar i pregar com si presente me allara, vol dir posar-se en el lloc de Jesús. Bé, el pessebre és fruit d'això, no és fruit d'una voluntat d'artistes, i que també, però dic que el pessebre arrenca d'aquí, de la voluntat de pregar, de la voluntat d'anar, de comprendre el misteri que s'amaga darrere aquests textos de l'Evangeli de la infància. Uh-huh.
Parlem del poema de Nadal, que el vas escriure l'any 2004, és així?
És així, sí. A veure, jo vinc d'una tradició, d'una família de pessebristes, d'aquests de pessebre de guix, diorames. El meu pare era arquitecte, també era fuster, llavors el pessebre era tot una gran obra d'art, de perspectiva, de pintura, de reproducció d'espais realment preciosos. I jo això ho vaig heretar, també faig pessebres de guix a casa amb els meus fills, unes coses bastant grans. Tot i així, la reflexió que jo em faig és, els meus fills i una gran majoria de gent jove tot això no ho viu, sembla que els hi costa viure-ho, no? Què hem de fer perquè el pessebre no... La transmissió d'aquestes herències d'expressives del cristianisme no siguin una transmissió merament d'un folklore o d'un signe d'identitat, som catalans i fem el pessebre i posem el caganer, cosa que jo no faig mai. Què hem de fer perquè s'hi vegi que hi ha alguna més? Que s'hi vegi que allà en el pessebre s'hi explica alguna cosa molt més profund. Uh-huh. Aquest poema de Nadal, doncs, són 12 poemes. Cadascú repassa, doncs, per exemple, una figura, Sant Josep, la Verge, però no ho fa pas parlant del Sant Josep del text evangèlic, sinó totes aquelles actituds, tot aquell món espiritual que reflecteix Sant Josep en nosaltres. Per tant, és un poema molt metafòric i molt projectiu. No parlo del Sant Josep exterior, no parlo dels reis exteriors, sinó no parlo d'Herodes exterior, d'aquell, sinó parlo de l'Herodes que tots tenim a dintre i que ens fa matar la vida espiritual en nosaltres. Per tant, és un poema que jo crec que és bastant peculiar, vull dir, en els...
S'ha de tenir també una mica, doncs, o d'estar atents, no?, per tant, amb la lectura, per poder adonar-te'n de tot això, no?, d'aquest missatge que hi és.
Sí, els poemes, el llenguatge és clar, però el que hi ha és, sí, certament...
O fer aquesta lectura entre línies, no?, per entendre què és el que ens estàs explicant, no?, a través d'aquests personatges.
La lectura és molt evident, vull dir que no cal... ho dic clarament, no?, doncs que... No estem parlant de l'Herodes que va matar no sé quants milers d'infants, estic parlant de l'Herodes que tots portem a dintre, estic parlant de la virginitat que podem tenir si volem i que això ens s'apropa a Déu, per tant no entro amb el tema de... No entro a parlar de la Mare de Déu, sinó parlo d'això, precisament de les figures del pessebre, com aquest pessebre interior que podem anar construint i llavors el que intento fer és de què parla cada figura, de què parla cada situació, què vol dir l'establia, què vol dir el bou i la mula, què vol dir... Què diu tot això de nosaltres, no?
Hi ha certa incultura al voltant del món del pessebre, ara comentes tot aquest aspecte de folklore o de més de cultura popular, de que la gent potser o els infants els portem o els fem el pessebre a casa, però no els hi expliquem per què es fa el pessebre i què és el que significa el pessebre?
La incultura és enciclopèdica, és... impressionant, és un outlet brutal d'ignorància enciclopèdica sobre el cristianisme. Tu has parlat dels nens, jo diria, no només els nens, els adults, i no només els agnòstics, la gent que no participa del cristianisme, no, la ignorància és del cristianisme, per exemple. Una cosa que segurament la gent no sap és que el nen Jesús del Pessebre va vestit amb uns draps blancs. En aquella època no es vestia les criatures, no s'abrigava les criatures amb aquest tipus de mantell. Aquest tipus de mantell és el mantell de les sepultures, i per tant és la identificació del nen com el crucificat. O sigui, no estem parlant d'un nen que ha nascut i li posem un drap de l'hospital que és asèptic, higiènic. No, estem parlant d'una sepultura. Llavors, tot el que fa entorn del pessebre és molt simbòlic. I jo et diria, no és que sigui del pessebre, és dels relats de la infància de Jesús. O sigui, els relats de la infància de Jesús, que el papa va fer el llibre aquest preciós, el papa Benet XVI, són uns relats que s'entenen com a periodístics. Aviso que naixerà un nen que ho farà meravelles, com si fos una literatura objectiva. I no té res d'objectiu.
Per tant, és el relat d'una vida.
És el relat d'una persona que ja ha mort, Crist, que ja l'han crucificat, que hi ha hagut l'esdeveniment de la resurrecció, i a partir d'aquí es comença a escriure tot un relat d'infància que és molt i molt i molt simbòlic. Llavors, què passa amb la societat actual? Bueno, que ha pensat com si allò fos un relat periodístic i diuen, això són tonteries, no? Bueno, segurament, si ho mirem periodísticament o objectivament, són tonteries, perquè es confondre els gèneres. Llavors, el tema de la ignorància, sí. Jo crec que és una ignorància que és bastant habitual és una qüestió de formació religiosa i formació en l'escriptura i en els textos bíblics. Hi ha un desconeixement impressionant.
Quins altres anècdotes o desconeixements, per exemple, que tenim entorn al pessebre i que potser per la gent que ens està escoltant avui a través de llibres i més podem avançar del teu llibre?
Bé, hi ha algun relat, per exemple, la desaparició de la figura de Déu Pare. Abans de tots els pessebres hi havia explicitada una figura que era Déu Pare. Ara
no existeix.
Uh-huh. Hi havia o bé un bust que es posava en el cel, o bé unes ràfegues de llum, bé, això ha desaparegut, no? Jo, de tota manera, el que sí diria és... Bueno, clar, és una obra que, pel que jo he vist, no existeix, no?, aquest tipus de llibre en el qual intenta fer aquest pas, que és el contrari al que va fer Sant Francesc, no? Sant Francesc va dir, de l'espiritualitat anem a buscar imatges externes, I avui jo dic, bueno, com que tenim tantes imatges externes i l'espiritualitat l'hem perduda, doncs fem el camí invers, no? Anem de les imatges externes, anem a dir d'on venen i què signifiquen, Aquesta és la idea.
Per què aquest títol, Francesc? Arquitectures de l'ànima, poema de Nadal.
Perquè l'ànima, com diu Santa Teresa, o com diu en Lluís Llach, el seu àlbum de geografia, l'ànima... hi ha moltes morades. L'ànima té molts espais, tenim moltes formes de sentir, tenim estadis molt diferents de com ens sentim, de lo que vivim. Santa Teresa parla de set morades i parla del nostre món interior en termes arquitectònics. Això és algo molt habitual, parlar de la nostra interioritat, de la nostra vida espiritual en termes arquitectònics. Jo ho he volgut lligar precisament amb aquesta tradició de la literatura espiritual en termes arquitectònics i geogràfics, i ho he volgut lligar també amb el fet de que el Pessebre és una arquitectura, doncs, en petit, no?
Tot i que en parles del Pessebre i no des del punt de vista folclòric, i també en defenses aquesta vessant, no? Dius que és també un element de cohesió social, no?
Evidentment.
O sigui que no és, diguéssim, despectiu.
No, en cap cas. En cap cas, jo crec que fer el Pessebre, i a la primera, la introducció ja ho dic, el Pessebre és una escola, doncs, de maquetisme, el maquetisme que es fa a les maquetes de trens, però molt anterior a tot aquest fenomen, no? És una escola on s'aprèn molts oficis, l'ofici de paleta, l'ofici d'electricista, l'ofici d'arquitecte, de dissenyador, de molts oficis. La meva pregunta és, i per què tota aquesta tradició d'arquitectura plàstica, pessebrística, no s'ha potenciat més a les escoles? Les escoles fan una mica de suro i tal, però no hi ha... Així, aquí a Catalunya tenim grans escoles de pessebrisme, doncs tot això s'ha perdut o està a punt de perdre. Jo recomano a la gent que vagi a veure els pessebres de Betlem, no? Per dir, o els de Castellà del Vallès o de tants llocs.
A Castellà del Vallès hi ha molta cultura, no, també?
Hi ha molta cultura. Són veritables meravelles. O sigui, jo tot això crec que és un pas fantàstic, i ho reivindico. El que jo vinc a dir és que amb això no ens podem quedar estrictament amb això. I com a creients hem d'anar més enllà. I si és moment de pensar noves formes de fer pessebre, noves formes de plasmar el que és el misteri de Nadal, doncs que les anem trobant i que no ens atrevim a trencar, doncs, fórmules que sempre fem, no? Jo explico en aquest llibre que hi va haver un any... Doncs precisament que vaig omplir tot el Pessebre, tots els camins, amb petites espelmes que les obria. Una mica per dir què passa aquí, no? Que el Pessebre no és només arquitectura, és algo més que arquitectura.
Un espai de meditació, com ens proposa en Francesc Granem aquest llibre, una meditació que cal avui dia? Suposo que sí, no? Cal. Mira, sempre, però potser més ara.
Els centres cívics de Barcelona, o les escoles, els DIR, els gimnasos, veig que tothom fa meditació. Llavors, fan meditació, digue-li laica, digue-li de supermercat, digue-li el que vulguis. La gent necessita trobar-se i la gent necessita mirar endintre. I el cristianisme té una meditació que és molt més profunda que la meditació que no té objecte, no? Evidentment, la gent cal meditació. Podríem dir pregària, però a vegades la pregària entenem com bla 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 i pregar, no? I parlar, no? La meditació és escoltar el cor, escoltar el que tenim i veure que Déu, si callem una mica, parla. Aquest és el tema.
El silenci que ens calen, no?
El silenci per sentir les veus que tenim a dintre. Aquest és la meditació és per això. No és perquè anem a fer bestieses i anem a escoltar l'om de no sé on, no?
Avui al de Llibres i Més ens acompanya en Francesc Granell. Ell ens presenta aquests dies a través de l'editorial Claret aquest llibre, Arquitectures de l'ànima, poema de Nadal. si haguessis de vendre, i ja per acabar, si haguessis de vendre el teu llibre a la nostra audiència, com ho faries? O recomanar-lo en aquests dies de Nadal?
Jo no sóc un bon venedor. Jo diria que és un llibre que farà pensar, és un llibre diferent, és un llibre tendre i profund, i és un llibre que els farà viure un Nadal amb profunditat i amb intensitat, i això és tot.
Uh-huh. Ara li he canviat el nom, és Francesc Granell.
Sí, Granell és l'economista, jo. Exacte. Sempre em confonen.
En Francesc Granell, que avui ens ha acompanyat en aquesta primera part del programa amb el seu llibre Arquitectures de l'ànima, poema de Nadal. Francesc, gràcies i bon Nadal, també.
Gràcies a vosaltres i bon Nadal.
La cultura a De Llibres i Més.
S'apropa el Nadal, s'apropa la nit de Nadal, que serà aquest proper dimarts, i avui, des de la llibreria La Llopa, amb la Mar Arenaza, parlarem de literatura, com sempre, com cada setmana, però també parlarem precisament d'això, del Nadal i de la nit de Nadal, amb dos llibres. Bona nit, Mar.
Bona nit, Emili, com estem?
Avui dues propostes, oi, que parlen del Nadal?
Doncs sí. Avui us voldria parlar de dos títols molt especials, ja que ens estem apropant a la nit de Nadal, de dos autors diferents, de tradicions diferents i de tant de cronològicament també estan separats, i que he trobat que són molt, molt interessants i que val la pena. Uh-huh. Per una banda, us recomano Nochebuena, de Nikolai Gogol, un dels escriptors russos del segle XIX més importants, que ha estat editat per l'editorial Barataria, i aquest relat va ser escrit el 1831, d'acord? Em va cridar molt l'atenció perquè és una fàbula típicament russa que transcorre al capvespre de la nit de Nadal, una nit prodigiosa on tot és possible, fins i tot doncs, en latituds tan nòrdiques com les que ell descriu. I el que aquí explica és que el dimoni, en aquests dies, té el permís per deambular pel món, no? Per fer totes les maleses que pugui, fins al moment exacte del naixement de Jesús. I ho intenta, no? Va parar en un poble rus, enmig de cap lloc, i pues, intenta embolicar-ho el màxim que pot. I, evidentment, els habitants allà no cauen, no? Vull dir que hi ha moments una miqueta difícils, no? Però no cauen en aquesta tentació. I és un llibre molt entranyable, ja que l'autor ens explica molta tendresa en si tot el que és la conducta humana davant doncs, de les dificultats i del que volem tenir i del que és en realitat. I amb un sentit de l'humor molt, molt amable i molt, molt humà. També hi ha elements molt fantàstics, com aquesta mateixa trama argumental, i bueno, també hi ha una història d'amor, i no sé, és molt entranyable. Diguéssim... Jo com el vaig llegir, vaig pensar molt en els quadres també d'un altre autor rus, molt, molt interessant, que és Marc Chagall, no? Que té aquest aspecte quotidià i alhora fantasiós. Uh-huh.
Per tant, diguéssim que hi ha els ingredients més idonis per aquest temps de Nadal, no? Per aquest temps que potser tots estem una mica més sensibles, no? Amb la tendresa, amb la humanitat, amb l'amor, com comentes.
Exacte, no? I també de trobar-nos a nosaltres mateixos. Uh-huh. No? Davant d'aquests dies tan,
sí,
tan importants.
Sí, que reflexionem, no? Entorn a allò que som i què volem fer o què fem i ens qüestionem, no?
Exactament. Uh-huh. Sí, sí.
Doncs aquest és una de les propostes, aquest Nochebuena, oi?
Exacte, de Nikolai Gogol. Uh-huh. És un relat molt curt, eh? Vull dir que apenas no arriba a les 100 pàgines.
És de fàcil lectura.
Però ho té tot.
De fàcil lectura, sí. I ràpid, per tant, no? Si no arriba al centenar de pàgines.
Sí, sí. Uh-huh.
Perfecte. I l'altra proposta, sí, sí. Quina és, Mar?
L'altra proposta és d'un autor anglès, Dylan Thomas. Es diu El Nadal d'un nen a Gales, que ha estat publicat en català per El Cercle de Viena i en castellà per Nordica Libros. Les dues edicions són edicions bilingües, o sigui, hi ha la versió traduïda i la part final hi ha la traducció original en anglès, i també estan il·lustrades per en Pep Montserrat. Uh-huh. Aquesta narració va ser publicada el 1954, i un any després doncs, de la mort prematura de l'autor, no? Que és un gran poeta anglès, molt, molt considerat, i, però aquí fins i tot és poc conegut, no? Perquè hi ha hagut poques traduccions i s'ha treballat poc la seva obra. En aquesta narració el que explica és el que és la tarda, vespre i la nit de Nadal per un nen. En aquest cas és ell, no?, a Gales, però podria ser qualsevol nen que ja no té col·legi, que surt per la tarda amb els seus amics, amb els seus nens també, i són aquestes tardes llargues, no?, que sembla que no arribi mai al moment del vespre, o quan arriben els regals, o quan arriba el sopar, o quan arriba alguna miqueta de distracció, no? I llavors t'has de pensar en les boles de neu, en aquest cas, a Gales, no?, els abrics, no?, i les tortelleries que, que intentes fer per anar passant l'estona. És un llibre molt, molt entranyable, molt poètic, que també es llegeix en un moment, i quan l'acabes recordes els teus Nadals, a la teva manera, no?, les teves circumstàncies i les teves latituds. I és molt, molt, molt bonic, la veritat és que val la pena.
Per tant, diguéssim que avui dues propostes entranyables, no, Mar?
Totalment, totalment. I la veritat, i les dues amb una qualitat literària molt important.
També de fàcil lectura per aquests dies. No sé si aquests dies els clients o els lectors que van per la, en aquest cas per la llibreria, et demanen llibres així molt concrets o que tinguin una temàtica així una mica nadalenca?
Bé, la veritat és que hi ha de tot. Hi ha des dels temes més nadalencs fins a novel·les d'intriga que atrapin molt, no?, i que si tenen la sort de tenir vacances aquests dies, doncs de poder estar totalment absorbits per la lectura. No ens podem queixar, la veritat és que hi ha de tot i per tothom.
Molt bé, Marc, doncs des d'aquí, com sempre, t'agraïm la teva presència, la teva feina, el teu treball. Que tinguis un bon Nadal i ens retrobem, això sí, la setmana que ve.
Molt bé, moltes gràcies i també us vull desitjar un molt bon Nadal.
Moltes gràcies.
De llibres i més, amb Emili Pacheco.
Però l'objectiu d'aquelles instruccions, i això van provar d'explicar-lo a l'Ed de manera subtil, era que no identifiqués totes aquelles tensions i friccions com a fonts potencials de notícies a la ciutat de la immigració, o no. L'objectiu era animar l'Ed i el seu equip perquè permetessin i destaquessin la diversitat, que era una cosa bona, fins i tot noble, i no la divisió que ens poden ben estalviar. L'objectiu era indicar-li a l'Ed que havia d'anar amb compte a no enfrontar cap d'aquelles faccions. Havia de mantenir l'estabilitat durant el període en què el grup concentraria tots els esforços a ciberificar el Herald i el Nuevo Herald, alliberar-los del vell i batús amb bolcall de tinta i convertir-los en lustroses publicacions online del segle XXI.
La recent visita a Barcelona del periodista i escriptor Tom Wolfe posa damunt la taula la interessant relació entre la literatura i el periodisme i a la vegada evidencia la necessitat d'un periodisme inquiet. Actualment, molts escriptors s'han apropat al periodisme gairebé com una forma de supervivència. Els escriptors romàntics, aquells que viuen exclusivament de la seva creació artística, gairebé no existeixen i, en tot cas, són burgesos o lumpens. Per la seva banda, molts periodistes coquetegen amb la literatura i fins i tot s'atreveixen a barrejar tots els gèneres. En aquest grup se situa Tom Wolfe, un periodista que va fer història per la seva forma de combinar els recursos literaris amb els periodístics. Les crítiques cinematogràfiques de l'escriptor i periodista cubà Guillermo Cabrera Infante són un altre clar exemple en el qual la ficció es barreja amb la realitat amb la intenció de generar una millor comprensió del fenomen, en aquest cas cinematogràfic. Tots dos escriptors es caracteritzen tant pel domini del llenguatge com per un ampli coneixement del tema tractat. Dins del marc d'una nova temporada de Converses a la Pedrera, es va presentar el passat dimarts 10 de desembre el periodista i escriptor americà Tom Wolfe, l'anomenat pare del nou periodisme, va promocionar la seva darrera novel·la, Bloody Miami, publicada en castellà per l'editorial Anagrama i en català per Columna. Feia un mes que s'havien esgotat les entrades i en un auditori ple a vessar, Tom Wolfe va parlar amb sarcasme de les hores baixes per les quals travessa el periodisme i de la importància del treball de recerca i investigació per una escriptura de qualitat. L'escriptor afirmava que va necessitar un total de 13 viatges a Miami per tal de documentar-se sobre la realitat d'aquesta ciutat dominada políticament per gent d'un altre país que parla un idioma que no és l'anglès i que té una cultura diferent a l'americana. Parlem, òbviament, de la comunitat cubana instal·lada a Florida. En la pàgina d'agraïments d'aquesta darrera novel·la de Tom Wolfe queden reflectides la quantitat i diversitat de fonts d'informació de què es va servir l'escriptor. La primera persona que hi menciona és un policia irlandès que el va enviar de seguida amb una llanxa de la patrulla marítima de Miami i després li va ensenyar, gràcies a quatre detalls, un Miami que, si no, hauria estat invisible. La força narrativa de Tom Wolfe rau en una escriptura directa i sense floritures, molt propera a l'oralitat que reflecteix amb contundència la realitat social. L'escriptor nord-americà va afirmar durant la seva visita a Barcelona que el millor periodista és el que millor coneix la condició humana. Aquesta fórmula també la projecta a les seves obres literàries. A la seva primera novel·la, La foguera de les vanitats, portada al cinema per Brian De Palma l'any 1990, Tom Wolfe narra des d'una perspectiva periodística la història de Sherman McCoy, un important home de negocis que travessa hores baixes en el seu matrimoni i a partir d'un desafortunat accident la seva vida canvia de forma radical. Una sàtira sobre els yuppies, la policia i els tribunals de Nova York que acaba retratant de forma magistral la ciutat de Nova York als anys 80. Us deixem amb una seqüència d'aquest film.
¿Sabes? Deberíamos mudarnos aquí. ¿No lo has pensado? O sea, si podríamos dejar Nueva York y tener allí solo un pequeño apartamento, ahorraríamos un montón de dinero. ¿Tú qué opinas?
¿Sobre qué?
¿Crees que podríamos dejar Nueva York?
No.
¿Mi padre lo hizo?
Tú no eres tu padre.
Ella sabía cómo herir a un hombre. No, él no era como su padre. Su padre. El león de Danning, Sponge Tillich. Su padre, que había ido a trabajar en metro todos los días de su vida. Su padre, que aún creía en los principios y en la ética, cuyas lecciones continuas sobre el deber, las deudas y la responsabilidad habían pasado raudas por la cabeza de su hijo. No, Sherman McCoy no se parecía en nada a su padre.
Buscando en el periódico.
Nada en especial.
¿Pero qué es un bono?
Anda, Sherman, explícaselo.
Sí, Sherman, tu madre y yo también queremos oírlo.
Verás, un bono es una forma de prestar dinero. Digamos que quieres construir una carretera o un hospital y necesitas mucho dinero. Pues lo que haces es emitir un bono.
¿Tú haces carreteras?
No. Yo no las construyo.
Creo que te has metido en un lío.
No, déjame intentarlo a mí. Cariño, papá no hace carreteras, ni hospitales, ni nada en realidad. Solo administra los bonos para la gente que reúne el dinero.
Eso es lo que él ha dicho, bonos.
Sí, bien. Imagínate que un bono es un trozo de tarta. Bueno, tú no has hecho la tarta, pero cada vez que le das un trozo a alguien, cae un pedacito. Unas pequeñas miguitas.
¿Con qué? Miguitas, ¿eh?
Y a ti te dejan quedarte esas miguitas.
Y más de un hombre ha vendido su alma por esas miguitas.
Sí, y eso es lo que hace papá. Papá reparte la tarta de otra persona y se queda con las miguitas. Pero tienes que imaginarte un montón de miguitas y una gran tarta dorada. Un montón de miguitas doradas. Y tienes que imaginarte a papá corriendo y recogiendo cada una de las miguitas doradas. Y eso es lo que hace papá.
Bueno, puedes llamarlas miguitas si quieres.
Lo explico lo mejor que puedo. Perdona.
Thank you. La llista d'escriptors que han passat pel periodisme és extensa i extraordinàriament variada. Per citar-ne només uns quants, en el cas de la literatura catalana hi trobem noms com el de Mercè Rodoreda, que es va deixar guiar pel consell que, per aprendre a escriure, havia de passar pel periodisme. La carrera de Josep Pla també va estar estretament vinculada amb el periodisme, ja que durant molts anys va exercir com a corresponsal a països estrangers. Manuel Vázquez Montalbán també va conrear periodisme i literatura de manera paral·lela durant tota la seva trajectòria. Un altre escriptor que conjuga literatura i periodisme en l'actualitat és el valencià Juan José Millás, qui a l'hora d'escriure no estableix diferències entre periodisme i literatura, excepte en el fet que les peces periodístiques tenen un plaç d'entrega molt més immediat i vinculat sempre amb l'actualitat. Pel que fa a altres autors fora de l'àmbit nacional, destaquen noms com, per exemple, el del cubà Pedro Juan Gutiérrez, un altre cas més recent de periodista que va acabar decantant-se per la literatura. En l'any 1998, després de 23 anys de treballar com a periodista i cansat d'haver de mostrar-se sempre políticament correcte, Pedro Juan Gutiérrez es va donar a conèixer internacionalment gràcies a la publicació de la trilogia Sucia de La Habana, una compilació de tres llibres de contes que estan ambientats en el seu barri de Centro Habana, un barri que traspua una extraordinària diversitat, una dosi de mestissatge i també una cruesa que només es pot trobar a la capital cubana. La seva obra novel·lesca és una crònica del submón cubà, no ja només de l'Havana, sinó d'altres parts de l'illa, i es pot entendre també com un llegat del periodisme.
La cultura de llibres i més.
Avui hem dedicat una bona part del nostre programa a parlar de Tom Wolfe, el novaiorquès excèntric amb aspecte de dandy, que és amo de la totalitat d'una planta d'un gran edifici de Manhattan. S'ha dit que, per conèixer la ciutat de Nova York, cal també haver llegit alguna de les obres d'aquest escriptor. Doncs bé, si hi ha algun equivalent musical a Tom Wolfe, aquest no és un altre que Lou Reed, el poeta i compositor que ens va deixar fa poc més d'un mes, als 71 anys, i que va retratar també, com ningú, la gran diversitat de personatges i ambients de la ciutat dels gratacels. S'ha arribat a dir que Lou Reed tenia una capacitat d'observació pròpia d'un periodista. New York, que va ser un dels seus treballs en solitari més reeixits, és una bona mostra de la capacitat de l'artista per oferir-nos les cròniques més punyents sobre la ciutat de Nova York. Hem de dir, per cert, que la relació de Lou Reed amb Catalunya va ser molt especial durant els darrers anys del músic. No en va, existeix una versió catalana de la compilació de les seves lletres des dels inicis amb la Velvet Underground fins als darrers treballs en solitari. Travessa el foc és el títol d'aquesta compilació editada per Editorial Empúries per primer cop l'any 2008 i que compta amb la traducció de Jordi Cussà. En l'LP New York trobem peces tan emblemàtiques i descriptives com aquest, el Hold On, Espera.
There's blacks with knives and whites with clubs fighting at Howl Beach. There's no such thing as human rights when you walk the New York streets. A cop was shot in the head by a 10-year-old kid named Boot in Central Park last week. The fathers and daughters lined up by the coffins by the statue of bigotry. Hey, you better hold on. Something happening here. You better hold on. Well, I'll meet you at Tompkins Square. The dopey sent a message to the cops last week and they shot him in the car where he sat. Eleanor Bumpus and Michael Stewart must have appreciated that. There's a rampaging rage rising up like a plague of bloody violence washing up on the beach. It'll take more than the angels for I and Mike Tyson to heal this bloody breach. Hey, hey, you better hold on. Or something's happening here. You better hold on. I'm gonna meet you in Tompkins Square. A junkie ran down a lady, a pregnant dancer. She'll never dance, but the baby was saved. He shot up some China white and nodded out at the wheel, and he doesn't remember a thing. They shot that old lady cause they thought she was a witness to a crime she didn't even see. Whose home is the home of the brave by the statue of bigotry. Hey, better hold on. Something's happening here. You better hold on. There's a riot in Tompkins Square.
you got a black 38 and a gravity knife, you still have to ride the train. There's the smelly essence of New York down there, but you ain't no Bernard Getz. There's no mafia lawyer fighting your corner for that 15 minutes of fame. The have and have nots are bleeding in the tub. That's New York's future, not mine. Oh, you better hold on. Something's happening here. You better hold on. Hey, baby, something's happening here. Hold on. Ooh, baby.
Principat. Andorra 107.5. Per Nadal, Ràdio Estel.
Puedo no roncar por las mañanas.
Aquest dilluns, a Temps de Bodes, tindrem a dos matrimonis amb molts anys de casats a les seves esquenes. Precisament, això és el que ens han demanat els oients de Ràdio Estel, conèixer com s'han fet per arribar tan lluny en el camí matrimonial. Parlarem amb ells de la família, de la fe, de l'educació, de la feina, de tants temes que el dia a dia, al final, acaben construint el matrimoni. Serà dilluns que ve, dia 23 de desembre. Us hi esperem. També esteu benvinguts per fer qualsevol comentari a les nostres xarxes socials. No hi falteu, penúltim programa de Temps de Bodes, dilluns que ve, a les 6 de la tarda.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea
Antil Shushana.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antil Shushana.
Y siempre queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antil Shushana.
Antil Shushana.
Turrón, turrón.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, ho trobaràs tot. Llibres, amb Andreu Sotorra.
Voleu fer una mirada crítica sobre la societat actual? Ho podeu fer acompanyats de la novel·la No hi ha nit tan llarga, del gallec Agustín Fernández Paz, traduïda per Josep Franco i publicada a Bromera Edicions. El protagonista viu a París, on va arribar el 1970. Allà va emigrar des del seu poble, on no va tornar mai més, ni quan el seu pare, acusat injustament pel franquisme, va morir. No hi ha cap motiu per tornar a una Galícia lligada encara al passat més conservador i submís. Però la mort de la mare, 30 anys després, l'obliga a tornar. I una trobada misteriosa li revela que està en deute amb la memòria dels seus pares. Misteri i història en aquesta novel·la No hi ha nit tan llarga, d'Agustín Fernández Paz, en traducció de Josep Franco, publicada a Bromera Edicions. Voleu fer un viatge a la cresta del Pacífic? En teniu l'oportunitat amb la novel·la Salvatge, de Cheryl Strayed, en traducció d'Anna Torró, publicada per Angle Editorial. Quatre anys després de morir la seva mare, la vida de la protagonista va a la deriva. La família s'ha desintegrat, el seu matrimoni fa aigües, fins que li cau a les mans una guia del sender de la cresta del Pacífic, un corredor natural que passa per la carena de totes les serralades de la costa oest dels Estats Units. Com si es tractés d'una revelació, la protagonista es llança a l'aventura de recórrer en solitari més de 1.800 quilòmetres que separen el desert de Mojave de la frontera entre Oregon i Washington i que li serveixen també per retrobar-se amb ella mateixa. La novel·la Salvatge, de Cheryl Strayed, i en traducció d'Anna Torró, es troba publicada a Angle Editorial. I acabem amb una novel·la que sembla feta posta per a dies de sortejos i de bombos amb la grossa. Es tracta de La llista dels meus desitjos, de Grégoire Delacour, en traducció de Maria Llopis, publicada a Edicions del Grup 62. La protagonista és propietària d'una petita merceria a la ciutat de Ras. Té un marit a qui estima, dos fills que ja són grans, una casa senzilla i acollidora, un bloc sobre costura molt visitat i algunes amigues. Una vida corrent fins que un dia li toca la grossa amb 18 milions d'euros i per primera vegada es veu en l'obligació de decidir què vol fer amb la seva vida. Però quan veu que ho podria tenir tot, s'adona que no necessita res. La novel·la La llista dels meus desitjos, de Grégoire Delacour, en traducció de Maria Llopis, es troba publicada al Grup 62.
Thank you.
fins que els drets de tots els pobles, entre els quals el dret a l'autodeterminació i a la independència, no siguin degudament reconeguts i honorats, no podrà existir-hi pau veritable i duradora. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.